Juguem a la confusió en aquest programa perquè parlem de balenes i ara el que estem sentint són gats. Bé, gats no, dues dones que semblen gats, sí o no?
Dues sopranos, sí.
Carmina Malagarriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ho vam dir que cada setmana aquesta senyora, aquesta dona, aquesta elegància personificada, que porta un vestit molt maco de color groc.
Ah, sóc jo?
Sí, ets tu, aquesta dona.
Ah, estava pensant, no hi ha ningú més?
Sí, sí, ens parles d'animals... I de compositors de companyia. Expliquem-ho, això. Què vol dir això? Recordem de què va aquesta secció als oients.
Recordem que això va, ja que avui és dilluns i no és dimarts, com vinc habitualment, que s'agraeix, perquè jo no volia venir dimarts i 13, vull dir que està molt bé.
Està molt bé, t'ho hem canviat avui.
Sí. Doncs aquesta secció va de parlar dels músics de companyia. Sempre parlem de aquest músic o aquest... No, sempre parlem, no es parla mai, però avui, en tot cas, sempre es posa com a referència el músic que té un gos o un gat. Nosaltres ho fem al revés i diem el Tom tenia un músic de companyia que es deia Chopin, per exemple.
Exacte, doncs el que fem és parlar d'animals de companyia amb els seus compositors. Els compositors normalment són més coneguts, però després d'aquesta secció vés a saber.
Ah, calla.
Que ara canviarà la cosa.
Molt.
Potser coneixerem més els animals que els
sí,
músics.
Sí, sí.
Carmina Malagarriga, avui comences per un senyor que es diu George Crumb, I que aquest estava enamorat de les balenes.
A veure, estava enamorat de les balenes, va ser un enamorament que va començar ja la setmana passada, te'n recordes, que em vas deixar penjada
sense... Sí, et
vaig
deixar amb la balena a la llengua.
Sí, amb la balena a la llengua. Nosaltres parlàvem de gossos, del món dels canis i tal, totes aquestes obres que tenia referides als gossos de la família, i llavors et vaig dir, i també té sons de balena, i llavors tu em vas dir, doncs ho recuperem i no només parlarem de gossos, sinó de balenes. Un petit experiment per començar, si et sembla. Vols que sentim el so d'una balena de
Però
veritat?
Real, de veritat.
Real.
Avui li estem fent un homenatge sense voler-ho amb aquesta pobreta balena morta que s'ha trobat en una platja de Mataró.
Ah, sí?
Sí, la van trobar aquest cap de setmana. Ah. O sigui que, sense saber-ho, li estem fent un homenatge a aquesta balena. Oh. Per cert, semblen un trombó esgarriat, no?, una mica,
sí,
aquest so d'una balena.
Sí, sons d'aquests electrònics, més aviat.
Sí.
Vull dir que sembla que estigui fent música contemporània gairebé, no?
Sí. Escarafalls, esgarips.
Esgarips.
Està fent esgarips.
Molt bé, sí,
bonica
senyora.
Paraula, també. Doncs, escolta, sentim el George Crumb, com ho
feia? I ara
feia?
El que fa George Crumb a la seva obra Vox Balaene.
Em sembla que a Jonàs li han caigut els plats de dintre la balena. Estava cuinant i li han caigut els plats i les olles a terra. Explica'm això. Aquest home fa unes coses molt bèsties, si m'ho millor
dic. Sí, sí, és que George Crumb es va inspirar en aquests animals i amb la seva veu. Tenia molt en compte no només les balenes i els gossos, també tota mena d'animals. Tenia una gran obsessió pel món natural, més aviat. Aquesta peça està pensada per trio de flauta, cello i piano, i els músics han de sortir emmascarats a l'escenari, és a dir, es converteixen com una mica en balenes perquè s'han de submergir.
Però que les obliga a vestir-se així, o sigui,
sí.
Fan com un espectacle.
Sí.
Molt bé, escolta, m'agrada molt.
Sí, i aleshores, doncs, bueno, la balena semblava reclosa, sempre ha estat un animal que o es menja o es parla com d'un monstre o que només coneix Moby Dick d'ella, i on George Crumb va voler retre-li un homenatge des d'un altre punt de vista.
Escolta, una cosa, ho estàs donant per fet, però explica'ns una mica qui és George Crumb.
George
Senyor...
Crumb, nascut el 1929, un compositor nord-americà, que bé, és un compositor molt experimental, fins i tot l'escriptura que té són com cargols, moltes vegades això no és gens infreqüent en autors contemporanis, però vaja, ell també té una escriptura molt particular.
És un personatge,
particular.
No? I sí. A més deu ser gran, perquè si va néixer l'any 29, déu-n'hi-do.
Grandet, sí.
Grandet.
Sí, 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 ja ha fet la mili. Doncs a George Crumb bàsicament el que li interessa és la qüestió tímbrica, no?, dels sons. Uh-huh. I per això té una vessant artística molt, molt, molt gran, enorme, diguéssim. I la veritat és que és un compositor molt important del segle XX i, en canvi, no és un autor gaire reconegut. Han fet
més que
una altra
gent.
Hi ha
un dibuixant de còmics que es diu igual que ell.
Ah, sí?
Un Cram, sí, sí. Ah? Superfamós.
Ah,
per
sí?
tant, potser li està prenent protagonisme.
Ara m'estàs passant George per la dreta, Cram.
Home, escolta'm, tot, no has de saber de tot, tu. Anem a parlar d'una dona, ara? Anem a conèixer
Parlem
una dona?
Parlem d'una dona i comencem amb la música, si us sembla. No sé.
Sí, tant. Això és la marxa de les dones. Uh-huh. Explica'm què és.
Tot un himne.
De les sufragistes.
Ella era sufragista, Ethel Smith. Era una compositora i sufragista. Va morir l'any 44, va viure un grapat d'anys, perquè va néixer el 1858. Una dona que es va rebel·lar amb tot i amb tothom, des del seu pare per començar, que no volia que es dediqués a la música.
Què t'espensa?
Ella va tirar pel dret i va anar a Leipzig a estudiar, on va conèixer, bueno, els músics més importants, Brahms, Dvořák, tota aquesta colla. Mm-hmm. I després també va conèixer Tchaikovsky, Grieg, en fi. El 1910, Ethel Smith es va afiliar a la Women's Social and Political Union, una organització que era sufragista, i durant 2 anys va anar component música per la causa. La marxa de les dones aquesta és de l'any 1911 i es va convertir en un himne sufragista. Ella, com que es va dedicar a trencar vidres, junt amb altres sufragistes, se'n va anar a la presó. I diuen que des de les reixes de la presó, amb un raspall de dents, anava dirigint les sufragistes que estaven fora.
Oh, aquesta imatge és deliciosa, eh?
Sí, un raspall de dents, és el que em fa més gràcia.
Doncs escolta, aquesta marxa de les dones és una peça del 1911, aquesta senyora ja no hi és, però llavors m'imagino que si me l'has portat en aquesta secció és perquè li agradaven els animalons, no?
Sí.
Quins eren els seus animalons?
Molts animalons, perquè a més com que estava tractada d'inestable i histèrica, com acostumen a tractar a totes les dones, abans més, ara no tant, però...
Històricament, sí, però encara ho sentim a dir, això.
Sí. Passem a una altra música, perquè així ja ens relaxarem, també d'ella, evidentment, una serenata.
Ethel Smith. I aquesta dona, Ethel Smith, com deies, compositora, sufragista, des de la presó dirigint amb el raspall de dents. I vaja, i és coneguda menys com a compositora i més com a escriptora de memòries?
Sí, 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 et pots fer un retrat perfecte del que era l'època i totes les seves reflexions sobre el moviment feminista i sobre ella mateixa. Era una dona que no es tallava gens, eh? A més, ella era homosexual, no tenia ningú res a dir, vull dir, li era igual, ella endavant.
Una valenta, eh?
Una valenta, sí, sí, i la primera confrontació, et dic, va ser amb el seu pare, i durant el viatge a Leipzig li van portar, un amic d'Ethel, li va portar un gos, que es deia Marco. Marco era únic, segons ella. Ella deia que era meitat Sant Bernat i la resta...
Meitat Sant Bernat són els gossos molt grossos,
saber.
Oi?
Sí, era un senyor gos.
Que tu
sí.
Saps que sempre m'has d'explicar la marca del gos, eh? Perquè jo no
sí.
sé...
Sí, sobretot el vés a saber, no?
Sí, sobretot la marca Vés a saber, de gos, o marca de gos com fuig, també
això.
M'interessa molt.
Mira, aquesta també no és una paraula, però...
Era un cadell enorme, groc i blanc, amb molt pèl.
Amb molt pèl, sí. Hi ha les fotos, que són molt xules.
I surt ella, l'Ethel Smith, amb el seu gos.
Sí.
I la pasta de dents a la mà.
Això no.
Això no, quina llàstima.
No, perquè no estava tancada encara.
I escolta, i malauradament, tenia una amiga, i què va passar amb l'amiga?
Que tenia 4 gossos més, i clar, el pobre Marco, tot lo grossot que era, doncs es va haver d'adaptar als altres 4.
Vivien tots en un pis?
Sí, vivien en un pis, una tercera planta, a més, i amb aquell pis... Xicarró, doncs, bueno, s'ho feien, no ho sé, l'havia de passejar Sí, diu que la tortura era una vegada, una època, que el Marco tenia problemes digestius i havien de baixar més sovint. Llavors sí que era una tortura.
A mi el que em fa gràcia és que hagin quedat aquest tipus de coneixement sobre l'Ethel Smith. Vull dir que tu sàpigues això, no has llegit això. La Ethel deia que el seu gos...
Les seves memòries.
Les seves memòries.
Aquesta era una memoriona en el sentit d'escriure memòries, vull dir.
Però les seves, també.
Les seves, clar, i en parla molt del Marco. Diu, ella deia... Durant 12 anys aquell gos va ser l'alegria de la meva vida. A les memòries descrivia com el cap de Marco recolzava els pedals d'un piano que poques vegades estava callat, sempre l'estava tocant ella. I deia també que a diferència del seu pare o d'un marit o dels fills, Marco, el gos, mai no es va queixar. Deia, no podia haver existit mai un filòsof més gran, una camarada més perfecta per a una dona ocupada. Si davant l'estrès del treball m'oblidava de sopar, el que feia el gos era tancar els ulls i gemegar molt, molt suaument, com un bebè.
Oh, en Marco demanant sopar i la Smith allà donant-li la tecla no se'n recordava.
Sí, pobret. No, era un bon jan, suposo, vaja.
I escolta, i a més tenia més amics en Marco, el gos de la Smith, perquè es veu que hi havia altres compositors que passaven per allà i també eren amics d'ell.
També, jo dedueixo que devia ser un tros de pa de veritat, perquè tant Tchaikovsky, quan escrivia les cartes, deia records al gos i tal, i Brahms també se l'apreciava molt, vull dir que era un senyor que anava amb tots. Un senyor gos.
Molt maco. Doncs escolta, Tchaikovsky, de fet, li va escriure una carta, i tot, al gos.
Sí. No, a ella.
Ah,
el que passa és que dius, desitjo tota la felicitat, que us vagi tot molt bé, i sobretot espero que el vostre estimat gos estigui bé.
Sempre recordant-se'n d'aquest gos meravellós. Escolta, ara posaràs un senyor que a mi m'agrada molt.
Sí?
Sí.
Ai,
ara de sorpresa.
Molt.
Britten. Escolta, què li passava a Britten? Britten també tenia animalons?
Sí, també en
no
teníem.
No sé per què m'ho suposava.
I ara la marca, Springer Spaniel.
Això m'ho vas fer un buscant un dia i em sembla que sé el que és. És un gos mig, amb ulleres caigudes i una mica arrissades.
No.
Que el cabell llis. Sí. Però té cara de monarca? Tots els gossos tenen cara de monarca.
Una mica nobles, clar, quan comences a fer barreges d'aquestes tremendes per fer races pures, això és fatal per ells, pobrets, eh?
Segur que algú ens està sentint que és super fan dels gossos i diu, la Virgili aquesta? No se sap, no hi ha una marca de gos.
Millor.
A mi m'agraden tots els gossos.
Clar, de no ser racistes.
Exacte.
No es pot ser racista.
Tenia aquest gosset i què va passar?
Doncs Britten ja tenia un gosset familiar que quan va morir la seva mare, ell el va heretar, es deia César, i estaven constantment junts, passejaven moltíssim, el gos estirava l'aigua, Britten el perseguia com podia, però el més, el millor, diguéssim, és que mai no va estar sense gos, Britten.
Quan... Que per cert, no ho hem dit, eh? És que tu dones tot per fet. Tu penses que aquí...
Benjamin Britten, sí.
Benjamin Britten, compositor, sí. Sí. Anglès, pianista, director d'orquestra...
Sí, tens raó. Molt bé, doncs ja està.
No.
Va viure entre el 13, 1900 i el 1976 i bé, és un compositor, sobretot tracta molt bé la veu és la seva eina preferida, sobretot cors de nens també. Va crear un festival d'òpera, ell era de Suffolk i sempre li va treure molt tota aquella zona, de fet és on hi va viure més. És un compositor que a part de les òperes, també té aquesta sinfonia simple, l'he posat perquè és potser l'obra seva
més
coneguda.
No?
I això era d'esbossos que va fer quan era jovenet i després els va refer una miqueta i va construir la sinfonia simple.
Ja està presentat, però ara tenim el gos. El gos què passava? Amb el gos anaven molt a passejar?
Moltíssim, 4 vegades al dia.
Per què tantes?
Perquè estaven molt bé junts. És que un gos...
Fa molta companyia.
No et fa companyia, tu li fas companyia a ell i a més et fa viure d'una altra manera. Home, jo quan passejo la meva gossa ensumo, eh?
Sí, i es veu
que el
gos de Britten li agradava caçar ànecs. Passava gana, potser.
Sí, És que no sé si passava gana, però els ànecs no s'ho passaven gens bé. Clar, haurem de dedicar algun capítol a algun ànec.
Clar, és que era anglès i imagino que tenia al cap allò de la caça a la guineu. No? Si no...
Jo crec que sí, perquè a més aquest gos és caçador, eh? Ara que, ara que me'n recordo.
El gos es deia Caesar, has dit?
César, sí.
Sí?
César. I ell feia com un joc de paraules i deia César, que vol dir confiscador, es veu en anglès. Eh? No, jo no ho sabia que volia dir César, però ell deia que, com fan els anglesos, això que els agrada fer jocs de paraules, i això, una mica aquest humor. Després van passar 15 anys, fins que Britten no va tenir un altre gos. Era l'any 54 que va arribar un gos salsitxa pelut, que se'n diuen un tèquer.
Això és possible? Ah, sí, aquests sé quins són. Aquests conec la
marca. Ah, sí?
Sí.
I veus que és pelut, que és com un gos salsitxa, però amb pèl.
Sí, 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 són macos.
Sí, t'agraden?
Sí, a més gossos salsitxes em m'agraden molt, perquè no els estima ningú i m'agraden.
Clar, a més si són de Frankfurt, no?
I tant, i tant.
Un gos salsitxa de Frankfurt.
I què feia aquest gos salsitxa del senyor Britten?
aquest gos li va portar el coreògraf, que era el John Cranko, que havia estat treballant amb la para Gloriana de Britten. I Britten va dir al seu llibretista, William Plomer, que era molt amic seu, que Peter Pierce era el company de Benjamin Britten. Peter Pierce era un tenor molt, molt conegut a l'època i bueno, van passar pràcticament tota la vida d'adults junts. Era una parella molt estable. I Benjamin Britten deia això, no? Peter té una nova passió, el salsitxa anomenat Clinty. I havia, deia doncs, que les seves vides havien canviat completament, però Britten també n'estava enamorat del gos. Diu que havia somiat, escriu les seves memòries, estat un dels somnis que es va imaginar a ell passant proves de foc i d'aigua, com el personatge de Tamino, de la flauta màgica de Mozart, amb Clinty abraçada al seu coll.
Somiar amb el gos, eh? Això sí, ja és amor màxim.
Sí. Escolta,
ho hem de començar a acabar, però m'has de parlar de Gershwin.
Sí, mira, Gershwin l'ha posat no per res, vull dir, no sé si tenia gos, és possible, eh? Perquè aquí, hi ha moltíssima gent que té gossos i gats, però no...
No han deixat llibres per explicar-ho.
No tots són com l'Ethel Smith, però sí, el que sí que hi ha és una cosa que podeu trobar a YouTube, que és aquest Promenade, o això, el Walking the Dog, que és el Passejant el gos, és un dels números escrits l'any 1937, era per Fred Astaire i Ginger Rogers, per la pel·lícula Shall We Dance, i és la música que acompanya la seqüència d'un passeig a bord d'un creuer de luxe.
Però es diu Walking the Dog.
Sí, i hi ha moltíssimes versions, eh? També, hi ha un versió extraordinària.
Sí, Passejant el gos.
Sí.
Passejant el gos o Passejant amb el gos. Sentim-ho, Ginger Rogers i Fred Astaire?
No, ells no el sentiran.
No, ja ho sé, però m'imagino que ballen. Potser fan una mica de sorollet amb de claquer, no?
Només passegen.
Oh. Mira, que maco. M'encanta.
T'agrada, eh?
Sí, sí. Jo...
Però si vols trobar versions divertides...
Si hagués de fer ressuscitar algú, segur que faria ressuscitar a Fred Astaire.
Sí?
Sí, és la persona meva preferida del món mundial.
De veritat?
Sí.
No és veritat?
És veritat. Quan era petita i es va morir vaig plorar molt.
Què dius?
Sí. Declaracions. Informació de servei aquí a mitja tarda.
Vale.
A 6:15 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Vale. Me'n vaig.
Carmina Malagarriga. Deixem que aquesta música una miqueta més perquè jo sigui una miqueta més feliç.
Et deixo
i
tots els
Walking the Dog. Adéu.